Bona tarda a tothom. Comencem Un món de conte. Com sempre, a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM, o per internet a www.ripolletradio.cat. Aquest, com sabeu, és un programa que fem jo mateixa, la Mar Viera, i el control tècnic, en Jordi Puy. Ara feia un parell de dimecres que no ens escoltàvem, que no ens trobàvem aquí a les zones, i bé, doncs ja hem arribat al darrer dimecres del mes de març, i a més ja tenim començada la primavera. Espero que tothom doncs li hagi provat bé aquest començament d'aquesta, l'estació doncs potser més alegre, no?, perquè és la que comença a portar el bon temps i aquests dies que fa doncs així ho demostren. Les històries que portem avui són El gat Samsó, un conte que ve de la mitologia grega, d'un mite, un que porta per títol Narcís, el conte Qui donarà de menjar l'ase i la història El llum de la terra. I avui, a la part musical, doncs portem a un dels grans, a l'Stevie Wonder. L'Stevie Wonder, que potser gairebé tothom el reconeix, no?, perquè ell va col·laborar en una campanya contra l'alcoholèmia en la conducció amb la Direcció General de Tràfic de l'Estat Espanyol, i ho va fer amb la cançó I Just Called to Say I Love You, i era on ell deia doncs, si bebes no conduzcas, i per això segurament doncs, tots el recordareu. Però és un gran músic, té uns grans temes, i per això he cregut doncs, una bona idea portar a l'Stevie Wonder a Un món de conte. Abans de començar amb les històries, abans de començar de ple en el programa d'avui, us porto una recepta. Sí, perquè segurament hi ha molta gent, molts de vosaltres, els que els agrada escoltar històries, escoltar contes, però segurament també hi ha molts altres els que els agradaria escriure un bon conte, no? I doncs us porto aquesta recepta, com fer un bon conte. A mi sempre m'han dit que això d'escriure un conte és com fer un bon pastís, és a dir, cal tenir els ingredients, doncs com sempre, no?, el sucre, la farina, el llevat, però també s'han de tenir moltes ganes de fer-ho. Això que us explicaré és una recepta secreta que, bueno, he trobat i que, doncs, que és important guardar-la ben guardada per quan tinguem aquestes pessigolles d'escriure una bona història. Què us sembla si ens posem el davantal i comencem a cuinar doncs, aquest conte? Una cosa, abans de començar a fer qualsevol recepta, com sempre, hem de comprovar que tenim els estris necessaris i tots els ingredients. A veure, per començar a escriure el conte, què necessitem? Necessitem fulls en blancs i un llapis ben esmolat, o, ara que tothom està amb les noves tecnologies, un ordinador, que ens servirà per començar a escriure aquesta història. Sigui quin sigui el tast del pastís que vulguis fer, ens caldrà trobar un bon grapat de paraules, 150 grams de fantasia, alguns signes de puntuació, comes, interrogants, punts, 100 grams de somnis i d'il·lusió, molta imaginació i una bona dosi d'ortografia. Les quantitats són orientatives, no us preocupeu, si en poseu més d'algun ingredient, doncs no passarà res. Així que anem a fer la recepta pas a pas. El primer pas, pluja d'idees. Què és això? Doncs ara és el moment d'apuntar tot allò que se'ns passi pel cap. Pensem sobre el que volem escriure, reflexionem quins seran els personatges i rumiarem a quin indret passarà la història. Bé, doncs coses d'aquestes ens les anem apuntant. Deixa't anar, s'ha d'omplir un full amb tots els temes sobre els que podríem escriure, idees que se'ns acudeixin, personatges, i no ens hem d'amoïnar ni per l'ordre ni per com s'escriu. No tenim encara la massa feta, per tant, tot això són preparatius. Bé, el segon pas és un moment important. S'ha de decidir de què volem fer el pastís. De xocolata, de maduixa, de llimona... Abans de començar a escriure, hem de triar quin serà el tema del conte. Serà d'humor, de por, de misteri, de màgia, de llegendes, d'animals i monstres, d'aventures o potser d'altres temes. El tercer pas, ara que ja hem triat un tema, hauríem de fer un esquema de com serà el conte. Es tracta d'escriure la teva pròpia recepta, així que haurem de tenir en compte tres parts molt importants d'un conte. Cal que decidim on va passar la història, quina època, quins anys els protagonistes, etc. I que això ho expliquem breument. I tot així, i així tothom que llegeixi el conte podrà imaginar-s'ho. El segon pas, acció. Arribem al que els escriptors anomenen el nus. Explica'ns què està passant. El teu protagonista ha de fer un encanteri per salvar la humanitat o s'ha perdut en una illa deserta i ha d'inventar-se una manera d'escapar? Doncs bé, ens hem d'inventar una situació i pensar com es podria resoldre. I la tercera part, el tercer pas, és el desenllaç. I en aquest apartat del conte doncs, es resolen totes les situacions. Sabrem si el protagonista doncs, aconsegueix superar els perills o si la princesa decideix fer-se amiga del drac. Has pensat en un final feliç o aquesta història doncs, no acaba massa bé? Bé, explica'ns com els ha anat els teus personatges. I el quart pas, doncs, pot ser una bona idea il·lustrar el conte. Una vegada escrit, doncs, podem fer un dibuix dels personatges o del paisatge on transcorre l'acció i dibuixar-ho doncs, com millor sapigueu. I amb aquesta recepta doncs, espero que us surti un conte molt guai i si teniu ganes de que el llegim aquí a la ràdio, doncs el podeu portar aquí a l'emissora municipal, a l'edifici de Ripollet Ràdio i amb molt de gust doncs, el llegirem. Comencem, doncs, amb el primer conte. És el conte que es titula El gat Samsó. Aquest és un conte extret i adaptat de petits contes per a nois petits, de Valeri Càrric. Diu així. Vet aquí que una vegada era un gat. Un bon dia va sortir del poble per anar a fer un tomb. Pel camí va trobar una guineu que li va dir «Bon dia, senyor gat». «Bon dia, senyora Guineu. Com te dius, si es pot saber?» «Gat Samsó. I tu?» «Em dic Guineu Vídua. Si volguessis viure amb mi, senyor gat...» «No m'ho faré dir dues vegades», va dir el gat. I cap al cau de la guineu tots dos. Com que el gat no havia estat mai a muntanya, un matí va sortir a veure com era i què hi passava. El primer que va topar va ser un conill. Corria tan rabent que no es va adonar del gat i el van vestir amb tota la fúria. El gat va fer tants marrameus que tota la muntanya en ressonava. El conill més mort que viu de por va fugir com un llamp. Pel camí va trobar el llop i li va dir «M'estava pels vols del cau de la guilla i de cop ha passat una fera d'allòs més ferotge. Se m'anava a menjar viu. He dit cames, ajudeu-me, i les potes m'han salvat». «Una fera, dius? Ja hi estem anant», va fer el llop. «No ho provessis pas, que no te'n tornaries». El llop, que es moria de ganes de veure-la, va anar al dret al cau de la guineu. Va arribar al punt. El gat i la guineu acabaven d'arrossegar-hi un anyell i començaven a tastar-lo. El llop va sentir els sorolls que feien a dins del cau tot menjant i els va deixar fer. Quan la guineu ja no podia més, va sortir del cau i es va trobar el llop. El llop no parava d'escoltar aquell sorollet que feia el gat dintre del cau, llepant-se els bigotis i tornant a menjar. «Què hi tens a dintre?», va demanar el llop a la guineu. «El gat Samsó ha mort un anyell i se l'acaba. Si no te'n vas de pressa, tu també tindràs aquesta fi». Des de dintre del cau, el gat va parar un moment de menjar i va fer un marramau que va ressonar per tota la muntanya. El llop, que no acabava d'entendre el llenguatge dels gats, es va creure que deia «Més, si us plau! Més, si us plau!». «Encara no en té prou amb un anyell», va exclamar el llop esgarrifat. «I cames, ajudeu-me!». I corre que correràs, el llop va trobar un senglar que s'estava refregant contra un arbre. «No saps la mala notícia, por senglar. Se'ns ha acabat la bona vida, amic. La guineu vídua té una fera terrible al seu cau. S'ha menjat avui sol 4 anyells i diu que no en té prou encara». En porc senglar va moure les orelles, va picar l'ullet i al capdavall va dir «La vull conèixer». «Si t'estimes la pell, no hi vagis», va dir el llop. En aquell moment va aparèixer l'os. «Ja saps què passa, compare os?», va fer el porc senglar. «La guineu vídua s'ha casat amb el gat Samsó, que és el rei de les feres. S'ha menjat 10 bous avui sol i s'exclama que encara no en té prou». «Vols dir? Ho he de veure, això». Després de donar-hi voltes i més voltes, van decidir que el porc senglar se n'aniria a trobar la guineu i li demanaria per veure el gat Samsó des d'un amagatall. El porc senglar va anar a trobar la guineu i li va dir: «Bon dia, comare guineu. Bon dia, compare senglar. Hem sabut que tens el gat Samsó a casa i ens agradaria veure'l. No em diràs com podríem fer-ho sense perill?» La guineu va cavilar i cavilar i finalment va dir: «Porteu-me una bona coca i un bon cosí de mel. Us dono la meva paraula que el podreu veure sense arriscar-vos.» El senglar va córrer a escampar la notícia. «Diu la guineu que tinguem a punt una coca de les més grosses i un bon cosí de mel. Compareixeran ella i el gat Samsó. Ens respon que no passarà res.» L'os va començar a replegar mel dels ruscs, el llop va pastar farina per fer la coca i el senglar tot era ajudar l'un i l'altre. Quan va estar tot a punt, l'os va dir: «Per estar més segur, m'enfilaré dalt de l'arbre. Des d'allí veuré els convidats i com pinta la cosa. I ja me'l teniu, soc amunt.» El llop, per la seva banda, va fer: «Això de fer coques és feina pesada. Faré una becaina sota aquest tronc. Ja veuré el gat Samsó, així que arribi.» Cap a sota el tronc s'ha dit esperar la fera. El senglar va ser el tercer a obrir la boca. «Fer dissabte és mala feina. No puc més. Mentre arriben els convidats, m'ajauré una estona a l'ombra.» I es va amagar entre la brolla. I heus aquí que van arribar la guilla i el gat Samsó, mentre els tres personatges eren el seu amagatall. L'os dalt de l'arbre, el llop al peu del tronc i el senglar entre la brolla. Com que els dos convidats no van veure ningú, van començar l'àpat. La guilla va menjar mel fins que el cor li va dir prou i el gat es va acabar tota la coca. Al cap d'una estona, el gat va sentir com una fressa entre la brolla. Era la cua del senglar, que es movia perquè el senglar somiava. El gat va dir de seguida: «Això és un ratolí.» No havia acabat de dir-ho que ja se li havia aferrat a la cua. El senglar encara no va sentir que li clavaven les ungles del gat, en va fer un gruny, va saltar i se'n van anar de cop contra l'arbre que hi havia l'os. El gat, esfereït d'aquell grunyí i d'aquell bot, va enfilar-se branques amunt. L'os, així que el va veure, que el gat pujava al seu arbre, va sentir que li flaquejaven les cames. I plaf! Va caure tan llarg com era al peu de l'arbre on s'havia amagat el llop. I li va caure just damunt de l'esquena. El llop només va sentir el plaf de la caiguda. «Cames, ajudeu-me», mig mort de por. Després de córrer tots tres com uns esperitats, es van trobar que ja era fosc i van fer conversa. «A mi?», feia el senglar. «Em va agafar per la cua i em va rebotre contra un arbre.» «Contra un arbre, dius?» «Va arrencar l'arbre de socarrel i es va posar a expulsar-lo perquè jo caigués. No hi havia manera d'aguantar-s'hi. La sort que he tingut d'escapar-me de les seves dents. El que és a mi, de la patacada m'ha deixat esllumat per dies. És la fera més terrible que he vist mai.» I tots tres van repetir no sé quantes vegades: «Déu ens guarda una fera com el gat Samsó.» Anem a escoltar la primera cançó que hem preparat d'aquest artista, de l'Stevie Wonder. En realitat es diu Stevelyn Hardway Judkins i va néixer al maig de l'any 50 i bé, com ho sabeu, doncs és un cantant, compositor, productor discogràfic, músic, activista social dels Estats Units, afroamericà. El primer tema que escoltarem és un dels més coneguts i és el que es titula Sir Duke. We'll be right back.
a voice like hell is ringing out. There's no way the band could lose.
Escoltarem ara aquest segon conte, que, com us deia, doncs és una adaptació d'un mite grec. Es titula Narcís. I bé, en Narcís, extasiat davant del seu propi reflex, doncs es desespera perquè no pot agafar la seva pròpia imatge reflectida a l'aigua, no? I això és el que explica aquest mite, que hem convertit en conte per explicar-lo avui al programa. Narcís era un jove extraordinàriament vell. Estava molt orgullós de la seva bellesa i tothom reconeixia que no n'havia vist mai cap com ell. Quan va néixer, un endeví havia predit a la seva mare que viuria fins molt vell, però amb una condició, que no veiés mai la seva imatge. La seva bellesa era un atractiu per a molta gent, però ell tractava tothom amb indiferència perquè considerava que estava per damunt de les passions humanes. Entremig de les persones que n'estaven enamorades hi havia la ninfa Eco. Ella només podia fer servir la seva veu per repetir un i mil cops les paraules que algú altre havia dit abans. Un dia que Narcís havia anat a caçar el cèrvol, Eco el va seguir. Li hauria agradat dir-li alguna cosa i declarar-li el seu amor, però era incapaç de parlar. Narcís es va adonar que s'havia emboscat i que havia perdut els seus companys i va començar a cridar. «Ei, hi ha algú per aquí?» «Per aquí!» va contestar Eco. Narcís es va quedar parat perquè no veia ningú. «Vine! Vine! Per què t'amagues? Per què t'amagues? Vine cap aquí! Vine cap aquí!» repetia Eco. Va sortir del seu amagatall i va córrer cap a Narcís, disposada a fer-li un petó. Però ell la va refusar i va fugir. «Abans mort que fer-te un petó!» li va dir. «Fer-te un petó!» va suplicar Eco. Però Narcís ja era lluny. Eco mai no es va consolar del menyspreu de Narcís i va passar la vida sola per les valls on el jove havia anat a caçar. Un dia, els déus la van transformar en roca. Només la seva veu va substituir i va continuar sonant per aquells llocs. Llavors, els déus van decidir de castigar Narcís perquè mai no feia cas de l'amor que li oferien i destrossava els cors. Després d'una passejada, el jove va arribar a prop d'una font. L'aigua era tan clara que hauríeu dit que mai ningú no s'hi havia submergit. Com que Narcís estava cansat de tant caminar, va seure damunt l'herba i va beure una mica d'aigua fresca. Llavors, es va veure reflectit al rierol i es va enamorar de la seva pròpia imatge. Va intentar atrapar-la i fer un petó a aquell jove tan vell que tenia davant. Però aquell jove ja era que era ell mateix i va comprendre que mai no el podria aconseguir. Llavors, boig d'amor, es va abocar damunt del rierol i va contemplar el reflex de l'aigua durant hores i hores. Per primer cop, s'havia enamorat. Però el seu amor era impossible, i això el desesperava. Eco mai no havia perdonat al jove, però en tot això patia de veure'l partir i repetia la ment del noi: Déu meu, Déu meu. Narcís va morir a la vora del rierol mentre es contemplava dins l'aigua. Va ser transformat en una flor blanca i delicada que encara duen el seu nom i que creix a la vora de les fonts. Doncs, si alguna vegada us regalen aquestes flors, no?, o un narcís, doncs ja sabeu que hi ha una història d'una persona, doncs, que es va enamorar del seu propi reflexe a l'aigua i que, bueno, doncs, aquestes flors porten el nom d'aquesta persona. Anem per un altre tema de l'Stevie Wonder. L'Stevie Wonder ha gravat més de 30 èxits de vendes i ha rebut més de 24 premis Grammy, que això és tot un rècord per un artista encara viu. I entre ells va rebre un per tot el que ha aconseguit a la seva vida. I ha estat inclòs en el Saló de la Fama del Rock and Roll. És un saló, doncs, que està dedicat als compositors famosos i ell, doncs, hi forma part. Escoltarem ara el tema Isn't She Lovely? La tercera història que hem preparat per avui és una adaptació d'un conte turc i es titula Qui donarà el menjar a l'ASA? Un dia, Nasreddin Hoxha es va cansar de donar de menjar al seu assa i li va dir a la seva dona: a partir d'avui, tu portaràs el menjar a l'assa. La seva dona es va posar a cridar i va dir que de cap de les maneres s'ocuparia de l'assa. Es van discutir durant molta estona i finalment van trobar una solució. El primer dels dos que parlaria s'encarregaria de l'assa. Nasreddin va pujar a reposar dalt del pis. Es va seure i es va endormiscar. La dona va sortir per visitar una veïna. Un silenci perfecte regnava dins la casa, tant que uns lladres van creure que no hi havia ningú. Van entrar i van començar a ficar dins de grans sacs tot el que trobaven interessant. Quan van pujar al pis, es van sorprendre de trobar en Nasreddin. Se li van acostar, però ell, creient que la seva dona era dins la casa, no va gosar cridar per agafar els lladres, ni va demanar auxili. Tenia por de perdre la seva juguesca. Els lladres es van creure que era paralític i van continuar buidant els armaris, els calaixos i fins i tot li van prendre el turbant que duia posat. Quan van acabar el treball, se'n van anar. Al cap de poc temps, la dona de Nasreddin s'havia calmat i va dir a la seva veïna: el meu marit és molt tossut, farà qualsevol cosa per no parlar el primer. Ara necessita el seu esmorzar. No podeu enviar un fill vostre per poder portar-li un bol de sopa d'arròs? La veïna va escalfar una mica de sopa, la va posar dins d'un bol i va demanar al seu fill que la portés a Nasreddin. El noi va trobar Nasreddin assegut a la seva butaca, el cap nu, el posat llestimós i obstinadament mut. El noi se li va plantar al davant sense saber què fer. Per explicar-li que els lladres se li havien emportat el turbant, Nasreddin es va tocar el cap amb l'índex, després va tocar la seva mitja per indicar el terra. Però el noi, que era una mica beneit, es va mirar Nasreddin amb la boca oberta i, creient comprendre el que volia dir amb aquests signes estranys, li va abocar la sopa damunt del cap. En aquest moment la dona va entrar a casa, plena d'inquietud en veure el desordre que hi havia per terra, va pujar immediatament al pis. Allò era talment la desolació: mobles regirats, calaixos buidats, i al mig, assegut en la seva butaca, Nasreddin, que s'aixugava el cap i s'assecava la barba per treure els grans d'arròs. Oblidant la promesa que ell havia fet de no parlar, va cridar: però què ha passat aquí? Doncs passa, va respondre en Nasreddin, que tu has parlat primer i, per tant, ara et toca a tu portar el menjar a l'assa. To send the message we declare, we'll contact me. Doncs, com que nosaltres no volem quedar-nos sense parlar, el que sí que farem ara és continuar amb la bona música. Així prendrem una miqueta l'alè després d'explicar, doncs, aquesta tercera història. Com sabeu, o si no ho sabeu, doncs ara us ho dic, l'Stevie Wonder és cec des de la seva infància. I tot i això, ell s'ha convertit en un dels més exitosos i reconeguts artistes de la companyia discogràfica Motown, amb més de 100 milions de discos venuts. Ha gravat molts àlbums i senzills que van ser aclamats per la crítica i també ha escrit i produït per altres artistes. A més, ell doncs toca diferents instruments com la bateria, el baix, les congas, i és més conegut doncs per la seva maestria doncs al piano, a l'harmònica i al teclat. Escoltarem ara el tema You Are the Sunshine of My Life. So La darrera història que portem avui és una història de fantasmes i aparicions, o almenys així està catalogada. Es titula El llum de la terra i és una adaptació d'una rondalla mallorquina que va ser recollida per mossèn Antoni Maria Alcover i que va ser publicada a l'Aplec de Rondalles Mallorquines l'any 1995. Una vegada hi havia una casa que feia por. El seu amo en va fugir espantat i va mirar de llogar-la, però la primera nit els llogaters també en van fugir horroritzats. L'amo va deixar la clau a tots els qui li demanaven i molts homes forts de la contrada van voler demostrar que a ells no els feia cap por una casa abandonada. Però després tots ells en sortien, cames, ajudeu-me, més blancs que la cera i dient que allò feia molta més por que el que ningú del món es pogués imaginar. Així és que la casa va quedar buida i com que ningú no la cuidava, va començar a fer-se malbé. Un dia va passar per aquell poble una dona vídua amb el seu fillet, demanant caritat. I com que se'ls va fer de nit i no van trobar on aixoplugar-se, algú els va dir que anessin a demanar la clau d'aquella casa a l'amo, que ben segur que els hi deixaria passar la nit sense cap problema. Com que la dona no sabia què passava a la casa, va anar a buscar la clau sense cap temor. I l'amo, naturalment, la hi va deixar de seguida. Així és que la mare i el fill van obrir la casa, van entrar dins, van anar a la cuina i van encendre foc per preparar-se una mica de sopar. Just havien començat a menjar que van sentir una veu que deia «Feu-me llum, feu-me llum». Van escoltar d'on venia la veu i la mare va dir al nen «Au, vés a fer-li». I li va donar un llum d'oli. El nen el va agafar i se'n va anar allà on havia sentit la veu. Va entrar en una gran sala i hi va veure un home estrany amb una túnica verda fins als peus, amb una barba que li arribava a la cintura, assegut en un racó i amb un llibre obert. El nen es va creure que aquell personatge era el senyor de la casa i com que no li va fer gens de por, se li va acostar amb el llum. I aquell senyor, vinga, llegir, llegir. El nen es va entretenir mirant les pintures que hi havia a les parets de l'habitació, fins que al cap d'una bona estona aquell senyor va dir «Ja he acabat, en nom de Déu ja era hora, ja te'n pots anar i moltes gràcies, fillet. No podia entrar al cel que no hagués llegit aquest llibre amb un llum de la terra. Fa 77 anys que em vaig morir i des de llavors que cada vespre sortia en aquesta sala de la casa i cridava la gent que hi havia «Feu-me llum!». Però quan em sentien i sobretot quan em veien els agafava por i fugien com un llamp. I jo em quedava sempre a les fosques sense poder acabar de llegir aquest llibre. Ara me'n vaig al cel i per agrair-vos el que heu fet per mi us diré una cosa. Cabeu dins del fogó i endueu-vos en tot el que trobareu, que és ben vostre perquè us ho heu guanyat. Aquell senyor va desaparèixer. Aleshores el nen esglaiat va córrer a explicar-ho a sa mare. Van cavar dins del fogó i van descobrir una olla ben gran plena de monedes d'or. I entre la mare i el fill van carregar l'olla i cap a casa falta gent. Ja no van haver de demanar caritat mai més. Al contrari, van comprar unes terres de conreu i una gran casassa i van viure tota la seva vida com a reis. I encara són vius si no són morts. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Doncs bé, l'Stevie Wonder, doncs, bueno, els crítics, sempre que parlen d'ell, diuen doncs, que té una gran qualitat i que és molt versàtil doncs, bueno, en el seu treball, no? En les seves, en els seus temes i en les seves cançons. I això fa pensar doncs, que ell és un, realment un tot un geni musical. Fins i tot ara, actualment, doncs, fa col·laboracions amb artistes molt actuals, com pot ser, per exemple, la Shakira o el Bono de U2. Escoltarem ara un tema que, a més, doncs, té una base així com de rock i és la que es titula Part-Time Lover. Hem arribat al final del programa, al final d'Un món de conte. Recordeu que si no heu pogut escoltar avui el programa, doncs es repeteix els diumenges de 4 a 5 de la tarda. Teniu doncs, aquí una altra oportunitat per escoltar-nos i per estar amb nosaltres una estoneta. Gràcies, Jordi, per la teva ajuda, el control tècnic, i bé, només em queda presentar un darrer tema de l'Stevie Wonder, que serà el que es titula For Once in My Life, també un dels més coneguts d'aquest artista, i res més, desitjar-vos doncs, que acabeu de passar bé el dia, que acabeu de passar una bona setmana, una abraçada, i ens veiem després de vacances. Un petó. Mm-hmm.
dance unafraid. I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. My life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone. Me, I'm not alone anymore.